Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, 12 d'octubre, en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Manel Manchó, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Joan Carles Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El convidat d'aquest programa d'aquest dissabte és el senyor Felip Puig. Bona tarda, senyor Puig.
Bon dia, bona tarda.
Bon dia, bona tarda.
Sí, perquè això de la una...
Sí, és una hora, és la de l'aperitiu.
Molt bé.
Tot i que estem a punt de dinar, eh?
Molt bé, molt bé.
Aviam, ell és conseller d'Empresa i Ocupació... I...
Ara sí,
però... ara sí.
Sí, perquè segons quan m'ho preguntes...
Passa estic... vostè per interior...
Jo he sigut conseller, cada vegada sóc conseller només cada 2 anys. I, clar, he estat a Medi Ambient, he estat a Obres Públiques,
ja sort,
he estat
no?
a Interior...
Ja
bé, no ho sé, espero que sí, espero que d'una manera o altra doncs haig de reconèixer que la confiança del president Pujol i del president Mas m'han permès tenir una àmplia extensió de govern i espero ser útil en aquests moments difícils doncs, per l'economia, l'empresa i els treballadors d'aquest país.
I també cal felicitar avui el conseller Puig.
Moltes gràcies.
Ahir va ser el seu aniversari.
Ahir, el dia abans de la hispanitat, eh? El dia abans, eh?
Poder no ho sap que...
El meu avi va estar molt content de que la meva mare, diguem-ho així, s'avancés, trenqués aigües
el 12 d'octubre,
eh?
Bueno, i escolti, un dia com avui, el 12 d'octubre, el conseller d'Economia i Empresa, què ha fet o què fa?
Doncs...
Com celebra aquesta diada? Si és que la celebra, clar.
Miri, li seré sincer, com que el dia del meu aniversari, que va ser ahir, doncs era un dia feiner, avui doncs dinaré amb, amb la família, amb els meus cunyats, amb alguns amics, però abans aquesta primera hora del matí he estat amb un campionat de... No se m'enriquen, eh, sisplau, de perruqueria canina. És a dir, he anat a veure els gossos com els pentinen i com els preparen i que això, doncs, cada vegada hi ha més afició. Veig algú que somriu en aquesta tertúlia, però els asseguro que és així. I també doncs, passaré una estona, quan acabi per aquí, que hi havia una enlairada de globus a Vilanova del Vallès, doncs, en diuen una globustelada, és a dir, al matí he vist caniches pentinats i després veuré globus aerostàtics amb l'estelada doncs, pujant cap a dalt del cel.
I ara comparteix aquesta conversa amb nosaltres.
I ara és el moment, diguem-ho així, doncs, de companyia agradable i de tensió intel·lectual perquè
escolti,
estic a la seva disposició.
I avui és 12 d'octubre, és festiu, però molts comerços estan oberts.
Sí.
I el centre de Barcelona és un dia, jo diria que complicat, o si més no crític. Hi ha moltes manifestacions de diferents signes.
Esperem que vagin bé, esperem
que
s'hi posin...
Jo no sé si és un dia arriscat que els comerços puguin obrir portes.
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Jo estic convençut que amb un sentit o amb l'altre aquest país sempre ha donat mostres en els darrers anys, és evident que hem viscut èpoques convulses però ningú desitja que tornin, en què l'exercici del dret de manifestació, de la llibertat d'expressió, s'efectua per part de tothom, des d'una perspectiva o des de l'altra, més d'esquerres, més de dretes, més espanyols, més catalans, doncs amb tot civisme, convivència i amb la necessitat de donar una bona imatge al país, no? Jo estic convençut que les manifestacions d'avui, com les que vam tenir ara fa un mes, doncs han de ser un exercici això de respecte, de dignitat i a més doncs d'exemplaritat, que es poden defensar les idees per molt contraposades que siguin, però amb respecte i amb educació, amb convivència i repeteixo, donant una bona imatge de país, perquè tot el que sigui doncs el conflicte em sembla que ni la gent del país ho vol i crec que a més farien un flac favor a les idees que s'expressessin d'aquesta manera altisonant. No? Per tant, estic convençut que això també anirà bé avui.
Canvio de qüestió, conseller Puig. No fa pas gaire vostè deia que la crisi s'havia acabat. Ja hem tocat fons. Ja
era una provocació, però vull insistir.
Ho mantinc. S'acaba la crisi.
Mantinc.
O s'acaba
la recessió. Molt clar, que quedi molt clar, perquè sé que hi ha gent que ens està escoltant que es pot sentir ofesa. Les conseqüències d'aquest tsunami encara els tenim. Això és com quan hi ha una gran tempesta o quan hi ha unes riuades, o quan hi ha un tsunami, que estàs dies, setmanes, anys patint de les conseqüències. Però la impressió de que no només hi ha alguns indicadors relatius a l'atur, a les exportacions, a la inversió estrangera, al dinamisme empresarial, a la creació d'ocupació en la indústria, que portem 5 mesos, i això no ho diem prou, s'està creant ocupació en la indústria, no? En caràcter general encara no, però en canvi, doncs, fa 3 mesos, per primera vegada en 5 anys, doncs, que l'atur, en perspectiva anual, doncs, està descendint, no? Bé, hi ha tota una sèrie d'indicadors que, si no passa res, diguem-ho així, en el nostre entorn europeu i mundial, ens podrien començar a donar la sensació, i ha de ser objectiu, estadístic, però també és subjectiu, eh? Ha de ser un tema més aviat intangible, de confiança, no? De que el pitjor ha passat, de que la recuperació serà lenta, dura, duríssima. No, res serà tan fàcil com ha estat en el passat, i per tant haurem de ser molt competitius, apostar per la innovació, per la formació, per l'exigència, per treballar més segurament, i potser durant un temps no cobrant allò que segurament ens mereixeríem o que ens homologaria més amb Europa, no? Però hem deixat de caure? Sí, n'estic convençut, i crec que ens n'hem de convèncer tots, perquè és el que ens permetrà que el consum, la inversió i les decisions estratègiques, o aquell empresari que passi de contractar una persona per 3 mesos a passar-lo a contractar per un any o amb un indefinit perquè té més confiança en el futur, és allò que ens pot donar una mica el canvi de registre que ens faci que el consum comenci a animar-se una miqueta i que l'activació econòmica que empresaris, industrials, el turisme ens estan donant s'extendi d'una manera més generalitzada.
El conseller parlava ara que hem de treballar més cobrant menys. Dimecres el ministre Montoro deia que els sous, els salaris, no han baixat.
Ja l'han desmentit, em sembla que el president del Círculo d'Economia, l'han desmentit, doncs, molts diaris i analistes. Crec sincerament que de la mateixa manera que s'equivoca el ministre Montoro quan diu que el cine català i el cine espanyol no són de qualitat o que no té repercussió l'IVA cultural que l'està tenint, també s'equivoca amb aquesta afirmació de dir que no s'ha produït una depreciació del salari. Miri, els funcionaris de la Generalitat, miri, pràcticament totes les empreses han ajustat els seus salaris. Molts directius, molts empresaris, donant exemple, s'han reduït més el seu salari que no pas el dels seus treballadors. Per tant, no és veritat. El senyor Montoro, vaja, com que no n'encerta ni una, ni tan sols amb el finançament de Catalunya, doncs no m'estranya. Jo crec que, si jo fos el senyor Rajoy, que no vull ser-ho, estic convençut de que el ministre d'Hisenda tindria les hores comptades.
Molt bé, conseller. Leandro Lamor, crec que vol obrir el foc de preguntes al conseller Puig. Endavant.
Sí, de tota manera, el creixement de l'ocupació normalment arriba 3-4 anys després dels símptomes de creixement de l'economia, no? I malgrat que hi ha dades esperançadores al sector de la indústria, com ha comentat, no sé si el seu pronòstic sobre la recuperació de l'ocupació és igual d'optimista o creu que realment tornarà a passar el que ha passat amb altres cicles econòmics, que l'ocupació ha crescut 2-3 anys després de que ha començat l'economia a repuntar.
Vostè ja m'ha donat la pista de la resposta. Res tornarà a ser igual. Aquesta crisi no ha estat una crisi del petroli o la crisi dels anys 80 o la crisi postolímpica. Aquesta ha estat una crisi estructural, sistèmica, d'un canvi radical, en el que haurem de fer molts esforços per reconstruir, redefinir a nivell global i planetari, però també a nivell local, el nostre model econòmic. Des d'aquesta perspectiva, estic convençut que tot allò relacionat amb l'emprenedoria, amb les noves tecnologies, amb la innovació, amb el turisme, amb la necessària adaptació molt més ràpida, hi ha indústria que s'està relocalitzant. Vam patir fa 20-25 anys indústries que s'anaven a fora. Ara estan tornant. Per què? Perquè canvien les coses. Els costos a fora ja no són tan, d'alguna manera, tan diferents als costos que ara tenim, no? Per tant, faig un pronòstic. No sóc economista i demano disculpes. 1. No és veritat que no es pugui crear ocupació si no creixes un 3% del PIB. Estic convençut que crearem ocupació amb creixements del PIB molt més moderats. I 2. Estic convençut que aquests cicles de recuperació seran relativament diferents al que hem viscut en el passat i, per tant, que hi haurà generació, filons d'ocupació que d'una manera més ràpida s'aniran generant d'una manera intersticial primer i després d'una manera una mica més generalitzada. Però és veritat que hem de patir molt, sobretot, per una part de la nostra població de més de 50-55 anys amb un nivell de formació poc qualificada que haurem de ser molt imaginatius per veure com garantim que continuïn estant dins del que és la cohesió comunitària, perquè aquí ens costarà molt la seva reinserció laboral.
I una petita qüestió. El creixement que s'està produint, encara tímid, no?, en sectors com la indústria, la reforma laboral que ha fet el govern espanyol hi té a veure?
No. Soc molt radical amb això, però al mateix temps també diré que la reforma laboral ha anat bé. Hi ha hagut coses que no han funcionat prou. hi ha hagut excessos que segurament hauríem d'intentar revisar des de la concertació. Per exemple, la presència del govern o de l'autoritat laboral i de l'autoritat industrial, que en aquests moments és tan interessant com la laboral, per mediar amb treballadors, però també per garantir la continuïtat de les unitats productives, no? Però, en canvi, també li dic, abans de que tinguéssim la reforma laboral, hi havia molta més destrucció de llocs de treball. Quan ha arribat la reforma laboral, que ha tingut una gran virtualitat, ens ha donat elements de flexibilitat perquè, en lloc de despedir la gent, ajustéssim les condicions laborals, féssim expedients de regulació temporal, rebaixéssim sous, adequéssim convenis, i això garantir la continuïtat de molts llocs de treball que sense la reforma s'haguessin destruït. Per tant, la reforma no crea ocupació, però ha evitat destrucció de molts llocs de treball, n'estic convençut, i sé que és políticament segurament incorrecte dir-ho perquè rebré els atacs dels sindicats i de les forces d'esquerra, però també dic que aquesta reforma laboral, que té algunes coses que no han acabat de funcionar, en moltes coses ha ajudat a que la crisi no fos encara més dura i hagués més gent aturada.
Joan Maria Claveguera. Una de les receptes que des d'Empresa i Ocupació es faria als empresaris catalans és augmentar la capacitat d'exportació. Li dic això perquè el president de la Generalitat ho ha dit en moltes ocasions públicament, que les empreses, per ser competitives, han de mirar més cap al mercat exterior, i perquè hi ha un estudi de la Pimec que diu que les empreses... Almenys la notícia diu que les empreses gironines que han exportat facturen 5 vegades més que les empreses que només es dediquen al mercat interior.
És així. Vostè se'n recorda allò que deia el president Pujol fa uns quants anys, no? Del nostre món és el món, que empresaris com el que avui ens acullen aquí doncs ja ho han descobert, i parlo del senyor Amancio López, que és el propietari d'aquest magnífic hotel des del que fem aquesta tertúlia avui dissabte al matí, i que molts empresaris doncs fa uns quants mesos van acompanyar-lo amb la inauguració d'un nou hotel doncs a Berlín, o que jo aniré a Colòmbia i podré veure com li van les obres del nou hotel doncs a Colòmbia. Bé, els nostres empresaris fa molt de temps que en el camp del turisme, de l'hostaleria, de la indústria, dels serveis, doncs han entès que en un món global com el que vivim, l'esforç d'internacionalització és permanent. I que quedi clar, no és perquè ara estem en crisi, no és perquè ara el consum intern ens vagi una mica més justet, és per sempre. És a dir, el món és el món, hem de guanyar dimensió, hem d'entendre que avui l'economia és tan globalitzada que ni tan sols Europa podrà governar amb prou fermesa els seus designis econòmics i monetaris, i per tant doncs, aquest esforç que han fet els nostres empresaris és de lloar i l'hem de continuar fent. Volem més empreses exportadores, volem més empreses que exportin regularment, però tot i aquest estímul, també un gran reconeixement. Des de fa 2 anys, les empreses catalanes, amb visió global, exporten més a Europa i al món que venen en el mercat català o en el mercat espanyol. Per tant, hem aconseguit ja obrir la nostra economia i és fonamental mantenir-ho, i tot el que puguem fer, que avui és poc, però que espero que en el futur tinguem més elements de política fiscal, de suport diplomàtic i de comercial a l'estranger, doncs ha de servir perquè les nostres empreses doncs, surtin, s'obrin, guanyin dimensió, facin fusions o propostes de col·laboració estratègica amb empreses del món, perquè això és imparable. El món és el món i ho serà ja per sempre més.
Joan Carles Valero.
Sí, abans el conseller es referia del tsunami de la crisi que estem passant, el tsunami de la crisi. Jo relacionaria també aquest tsunami amb un altre efecte, jo, la fuita radioactiva de Fukushima, en el sentit de que, si em permet, la llicència per fer aquest símil, una mica com des de l'any 2005 amb el debat estatutari primer, no?, i després amb el debat sobiranista, sembla com si s'hagi mermat el potencial econòmic de Catalunya, i li donaré unes dades, no sé si estarà d'acord o si són
endavant,
bones no? o no, en el sentit de que bueno, ja no parlaré de si empreses s'han anat a Madrid o si la inversió a Catalunya estrangera es fa en bases a anuncis o a fets reals, Barcelona World, etc. Però una mica el cost de la incertesa respecte a la resta d'Espanya sembla que és evident, per exemple, amb una caiguda del PIB per càpita, que s'ha destruït un 24% d'ocupació davant d'una població del 16%, i també un creixement de la pobresa més gran que a la mitja espanyola, no? Diuen les xifres de la Unió Europea, un 40% davant del 15% de mitja de tota Espanya. La reflexió és a on ens porta tanta incertesa, no? En el sentit de des del 2005, no?
Que quedi clar que jo ni sóc filòsof ni sóc economista, però em dona la sensació que ens hem d'acostumar a viure amb majors elements d'incertesa del que estàvem acostumats. És a dir, hi han coses que creiem que serien immutables i que les haurem de revisar a fons. I hi han moltes coses i moltes polítiques que ja s'han començat a revisar i altres que encara estem començant incipientment. A Europa, Espanya per descomptat, Catalunya també, no? Per tant, ni queda al marge d'aquesta necessària revisió, perquè el món, el model econòmic ens ha canviat, ens ha alterat, les tecnologies ens han modificat radicalment, vaja, el nostre, i encara ho faran més en el futur, Després del mòbil venen les ulleres, i les ulleres la gent es pensa, bueno, em posaran una càmera aquí les ulleres. No una càmera, no, portaràs també una pantalla a les ulleres i parlaràs amb les ulleres. I les ulleres et diran, ostres, aquest tio que no me'n recordo com es deia, i en aquest moment la ullera et dirà, es diu tal i el vas conèixer tal dia, no? I t'ho dirà l'ullera, i això passarà d'aquí un any i mig. No, dic això perquè el canvi és radical. Ara, sempre hi ha, i això ja m'ho deia el meu avi, vostè ho sap, i com que vostè em provoca, jo contesto. El que ho veu tot, diguem-ho així, de color gris, de color negre, no li explico l'acudit dels dos pessimistes perquè és una mica escatològic, però en tot cas, doncs, sempre hi ha aquell que veu el got mig buit o el que el veu mig ple. Jo el veig mig ple. I si vol dades, li diré, a Catalunya fa 3 mesos que l'atur està disminuint, a Espanya encara no. A Catalunya el turisme va com un tro, a Madrid va fatal. A Catalunya estem exportant la tercera part del que es porta tot l'estat espanyol. No em vull comparar... Sí, el 28%. I com que els productes energètics... Sí, el 28% de tota l'exportació a l'estat espanyol és origen de Catalunya. I aquí hauríem de parlar de totes les exportacions que en el sector energètic surten d'aquí però estan radicades fiscalment fora de Catalunya, però en qualsevol dels casos hi ha alguns indicadors que ens permeten raonablement pensar que anem bé. I sobre la tríada, que no sé si he comentat, però ara insisteixo. A Catalunya tenim unes estructures econòmiques diversificades que han fet els deures, en la seva major part, i que al voltant de la indústria, del turisme i de la logística tenim expectatives de reconstruir una dinàmica econòmica que si disposéssim d'alguna estructura, diguem-ho així, de decisió d'estat propi, que no vol dir independent, sinó que poguéssim decidir sobre el nostre model energètic, poguéssim decidir la gestió dels aeroports, poguéssim cobrar els nostres impostos i tenir polítiques de desgravació fiscal, encara estaríem en condicions ja no només de ser, perdó, parlava de números, oi? La setena regió econòmica d'Europa en PIB per càpita. La setena. Catalunya està als nivells de per sota només de Dinamarca, d'Àustria, d'aquests països mitjanets, però que tenen una activitat econòmica. En renda per càpita, nosaltres estem en una posició força raonable i força positiva. El problema que tenim és que no estem en condicions de disposar de la totalitat dels nostres recursos i això és el que en part ens dona alguna limitació. I hem de fer els deures, millor formació, hem de fer una revisió profunda de l'administració i de la burocràcia, de la simplificació administrativa, hem de ser més agosarats a l'hora de prendre decisions estratègiques del país, cosa que a vegades tenim tendència al país doncs, a tenir uns debats que els sublimem i els... vam passar de dir nuclears no, doncs vinga ara l'eòlica no, que l'eòlica ens embruta el paisatge i les muntanyes, i al final... ja està bé, no?, que discutim, perquè som un país que tenim molts debats, però són moments de grans decisions i espero que les puguem prendre col·lectivament d'una manera decidida en el futur, perquè tenim bases sòlides i prou, sincerament, prous elements per tenir un punt més de confiança i d'autoestima en el futur.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquesta setmana, protagonisme per al Consell d'Economia i Empresa, el senyor Felip Puig, i en companyia del Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Joan Carles Valero i el Manel Manchón, que és el que vol preguntar.
Esperi, un moment, que el conseller Mascolell acaba de trucar dient que no, que el Consell d'Economia encara és ell, que jo només sóc el conseller d'Empresa i Ocupació.
He tingut un lapsus.
No, ja està bé que em vegin aquí allò, portant la comptabilitat, no?
Poder és que el veig ja com a Consell d'Economia.
No, calli,
en un pròxim govern.
No.
En una pròxima remodelació de
govern. No. No, jo crec que no resisteixo ja més remodelacions de govern, que ja porto
la
quatre.
Seva, la seva directora de comunicació, la Joana Vallès, diu que no, eh?
No em vulgui.
A més, el senyor Manuel Manchón, que coneix bé aquell departament i aquella casa, que l'ha viscut per dintre...
Sí, però no em vulgui aquest mal, no? Em diria el Josep Pla, no em vulgui aquest mal. No, però enllaça molt amb el que volia dir, perquè el senyor Puig, jo quan el van nomenar conseller d'Empresa i Ocupació, vaig dir, em vaig alegrar, per què? Perquè ha dit diverses vegades que vostè no és economista, però té discurs econòmic. I jo el que li volia preguntar i la reflexió que volia fer és que des de Madrid, precisament alguns cercles d'economistes, de gent que vol influir en el canvi de decisions polítiques per part del govern espanyol, troben a faltar aquesta veu de Catalunya que s'ha tingut sempre en els darrers 35 anys i fins i tot abans, si parlem dels plans d'estabilització econòmica de l'any 59, no? És a dir, precisament el van fer catalans, aquest pla, eh? És a dir, que Catalunya ha tingut un paper clau en les reformes de polítiques i econòmiques d'Espanya. I encara que estiguem en aquest projecte, immersos en aquest conflicte, perquè és un conflicte sobiranista, vostè quines receptes podria donar per tal de que s'afavorís més aquest clima econòmic, aquesta incipient recuperació econòmica per part del govern espanyol? Per exemple, li dic directament una baixada d'impostos que el senyor Montoro doncs sembla que no està per la causa, quan ja sembla haver un consens no només acadèmic sinó també polític que va en aquesta direcció.
Sí, vagi per endavant que no conec l'última de la hisenda pública espanyola, però em dóna la sensació que és més complicada del que som capaços d'analitzar, i per tant puc arribar a entendre, més enllà doncs del to a vegades que el ministre Montoro utilitza, puc arribar a entendre que la pressió de la hisenda pública, dels pressupostos públics, sigui tan forta que porti a que en aquests moments hi hagi poca flexibilitat per plantejar-se doncs aquesta fórmula econòmica que ha servit en altres moments. Baixem la pressió fiscal perquè extendrem l'activitat econòmica i a canvi de rebaixar els tipus tindrem més base sobre la que suportar els impostos rebaixats i per tant compensarem aquesta baixada amb més ingressos, no? Això en moments d'una certa reactivació és possible. En aquests moments és molt difícil i molt, molt complicat dir-ho i fer-ho. Però què trobo a faltar jo? Miri, diàleg. Diàleg. Amb les reformes energètiques no hi ha diàleg, no n'hi ha hagut. I té una repercussió sobre la competitivitat de les nostres empreses duríssima. I li hem intentat fer veure al ministre i al secretari d'Estat doncs que valia la pena que no només es preocupessin, que ho entenc, per suturar el dèficit tarifari de 30.000 milions d'euros acumulats, però que també feia falta doncs veure de quina manera, quins danys col·laterals tenen aquestes decisions sobre la indústria, sobre la competitivitat de les nostres empreses, sobre la factura elèctrica, sobre les energies renovables, sobre l'autosuficiència, per exemple. No hi ha diàleg. Tampoc hi ha diàleg. Vostè em dirà, home, però es nota faltar, m'ha semblat entendre, la veu intel·ligent econòmica que Catalunya sempre ha portat a la visió empresarial econòmica espanyola. Sí, però deixi'm que digui una cosa. Arriba un moment en què això no pot ser dissociable amb el que és una certa comprensió, un cert respecte, un cert reconeixement, i quan t'estan d'alguna manera atacant aquells elements que configuren en part doncs el sistema de valors comunitaris, l'escola, la llengua, la capacitat doncs de gestionar des de la proximitat, la retirada doncs de fins i tot de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, que ens la van posant aquí com si fos allò una dàdiva, i ara doncs també bé, tot plegat porta a una situació en la que jo també crec que la visió de Catalunya en el model econòmic espanyol podria ser, pot ser, en el futur inclús, d'una manera o altra, necessària, perquè crec sincerament que Espanya necessita les estructures econòmiques de Catalunya d'una manera o altra per garantir la seva cohesió econòmica. Sincerament, Espanya no té les estructures econòmiques tan sòlides com les té Catalunya, amb aquesta diversificació industrial, amb aquesta capacitat també de compensar a través del turisme, de la logística o del comerç internacional, no? Per tant, sí, jo li dono la raó, però li haig de dir que fa uns quants anys que no només no s'han generat, sinó que han tancat totes les finestres perquè hi hagués una mica aquesta corresponsabilitat, que vull dir-ho, i me'n sento molt orgullós, que durant 30 anys Convergència i Unió, interpretant una part de la gent del país, doncs va efectuar a través del pacte, del diàleg, de la negociació, amb l'OCDE del Fos Juárez, amb el PSOE del González, amb el PP de l'Aznar, pactant amb tothom, ajudant a tothom, entrant a Europa, garantint l'estabilitat pressupostària, però arriba un moment en què quan estàs demanant una mica de comprensió per la subsistència doncs, del teu model econòmic i social i només fas que rebre doncs, incomprensió, retallades i incompliments amb les inversions, ho hem vist ara amb els pressupostos de l'Estat, o amb l'incompliment doncs, de la llei pel que fa doncs, als diners que ha de rebre Catalunya, doncs, home, suposo que si hi ha algú que pensa no s'hauria d'estranyar massa de que aquesta desafecció que cada vegada hi ha més gent que sent a Catalunya en relació doncs, a les polítiques que venen d'Espanya doncs, sigui cada vegada més radical i més creixent.
Salvador Guillermo.
Sí, jo volia recuperar una mica la qüestió econòmica. Hem parlat de la importància de l'exportació. Per exportar significa que el 80% de les exportacions de béns venen de la indústria i, per tant, cal donar una empenta a tot el que ha sigut la política industrial a Catalunya i on té un cert joc a desenvolupar-se. La Unió Europea, des de fa un any, inclús el seu informe de competitivitat de fa una setmana, parla en concret que difícilment pot ser l'economia europea competitiva si no reorienta i potència les polítiques industrials i la indústria del seu país. I també lligant amb això, també tenim una dada relacionada amb la inversió estrangera directa, que Catalunya ha pujat un 42% el primer semestre, quan el conjunt estatal quasi no ha variat, un 0%. Per tant, sembla ser que almenys som atractius, però de totes formes, com vostè assenyalava, cal ser-ho i ser-ho més, perquè des de l'estàtica no es pot estar-hi, perquè si no caurem a la bicicleta. I en aquest sentit, quines mesures, sobretot en l'àmbit de reducció de costos administratius i de facilitació d'una normativa, com deia el president, business friendly, i el desenvolupament del canal empresa i la FUE, la finestra única empresarial, pot ajudar a realitzar activitat i a fer possible que l'activitat emprenedora, que és molt més alta a Catalunya que altres indrets de la resta de l'Estat, pugui agafar força i ajudar-nos a sortir d'aquesta crisi en la qual, com vostè també encertadament assenyalava, comencem a sortir.
Miri, jo que sóc bastant prudent amb els darrers mesos perquè entenc que el meu paper de conciliar doncs, el diàleg social entre sindicats i empreses o d'intentar doncs, tenir un bon nivell d'interlocució doncs, amb els gent emprenedora, amb les empreses, amb les patronals que vostè representa, per exemple, em pertoca, vull ser molt radical amb aquest tema que vostè planteja. I ho haig de ser-ho. I espero i celebro que Europa també faci un canvi radical, perquè Europa, més aviat en els darrers 15 anys, ha sigut, al marge d'un espai doncs, de pau, de democràcia, de lliure mercat, una fàbrica de burocràcia excessiva, que sobretot a països com el nostre, que tenim unes estructures de petita, mitjana i microempresa, doncs ens ha afectat més que grans economies que segurament amb les grans corporacions es poden adaptar o tenen més capacitat de fer lobby per les normatives europees que són molt i molt exigents. No? Per tant, benvinguda aquesta revisió crítica d'Europa. Europa es fixa pels propers 10 anys arribar que l'indústria representi un 20% del seu producte interior brut i vull dir-los que sóc optimista. A Catalunya ja hi tenim el 19%. Vol dir que nosaltres, mentre Europa es plantegi en els propers anys arribar al 20%, ens podem plantejar arribar al 25% i ser de nou una de les potències industrials doncs, d'aquest entorn europeu, perquè podem ser-ho, no? Ara, cal en aquest sentit, doncs, i ho estem presentant, apostar per la innovació, ajudar la internacionalització, tenir molt clar una política de clústers i de prioritat en determinats sectors industrials que són els que ens afectaran de tractor, al mateix temps que hem de tenir molt present que tenim una gran diversitat industrial que ens fa ser molt atractius perquè tenim tots els components que en qualsevol, diguem-ho així, procés industrial o de sector podem facilitar. Som la regió d'Europa a nivell econòmic que rep més inversió industrial i per tant vol dir que segurament no deuen conèixer a fons la nostra normativa burocràtica, però que les empreses i les multinacionals creuen...
O tenim bons gestors.
I tenim bons gestors, i bons directius, i un bon entorn, un bon escenari de recerca d'universitats, de formació de capital humà, d'enginyers. Però hem de ser molt radicals amb la simplificació administrativa. I ho farem amb una nova aposta, que superarà en part, i ja sé que em trauran el titular. Puig dice que les leyes òmnibus fueron un poco cartrón piedra. Bueno, vull dir que vam fer una declaració d'intencions, però no vam arribar al final. Cap on l'hem de focalitzar, i concreto, una reforma de simplificació administrativa que afecti la Generalitat i els ajuntaments, per tant, a tot el corpus burocràtic local. Dos, que tingui una visió general que descansi encara més, i dic encara més, en la declaració responsable de les empreses amb l'inici de les activitats i la posterior verificació i no pas la inspecció prèvia, i finalment amb quatre grans vectors: els tràmits urbanístics, la legislació ambiental, la seguretat industrial i la visió de protecció civil. Aquí hem de fer una revisió, perquè excepte aquell que vulgui fabricar isòtops radioactius, on se li haurà d'aplicar tot el rigor possible, doncs hi ha una gran quantitat de tràmits, doncs, que poden ser fàcilment, doncs, removibles, i això presentarem una plataforma abans de final d'any, doncs, molt agressiva en aquest sentit, que haurà de tenir resposta legislativa, però també revisions de reglaments i de decrets.
S'han posat deures, de cara als pròxims mesos,
els conseller. Els tenim, i els farem.
Molt bé. Seguim en conversa amb el conseller Felip Puig. Qui vol preguntar és el Leandro Lamont. Endavant, Leandro.
Sí, la Generalitat no rescatarà mai més empreses. S'ha acabat això als 180-90, quan una empresa tenia dificultats i es considerava que era estratègica. La
no ho nego, no ho nego. No nego la possibilitat de fer-ho. Ho dic en funció del caràcter estratègic, de la seva implantació territorial, de l'afectació que pugui tenir. Fa uns quants anys vam fer una operació de la qual en aquests moments encara en pilotem, doncs, la pràctica totalitat, com força el Ripollès, una empresa estratègica que avui en dia està sent molt competitiva en el camp de la metal·lúrgia més dura, fabricant, doncs, eixos i material, doncs, per maquinària mòbil, que està tenint, doncs, una capacitat d'exportació i de relació internacional, i estem en alguna operació estratègica interessant, o tenim participacions més reduïdes amb altres empreses, però que pel seu caràcter estratègic, a través d'Avança, que és l'instrument que tenim modest, però d'incorporació de capital a determinades empreses. Per tant, si en la mesura les nostres possibilitats, i tenim algunes operacions a curt termini, doncs, que ens haurien de permetre fondejar més, doncs, Avança com a instrument de política industrial, doncs, tenim algunes operacions en les quals ja hem pres decisions d'intervenir, no majoritàriament, però sí aportant capital a algunes empreses industrials, i seguirem fent aquesta política en funció de les nostres possibilitats, repeteixo, i sempre que l'interès general i públic ho justifiqui.
Ho dèiem per al cas d'una marca emblemàtica, no?, que és Espan Rico, que en principi no, la Generalitat no té previst aportar fons.
No, però estem ajudant molt.
Sí,
estem intentant garantir...
De crèdit.
Sí, fixi's que Espan Rico, que és una empresa que té 5 factories a tot Espanya, l'única que hi ha a Catalunya és a Santa Perpètua, la gent sap que Espan Rico, doncs, fabrica pa de motllo, però el seu producte més conegut és els dònuts, Doncs és una empresa que, a través d'un fons d'inversió que ja hi va prendre posició fa pocs anys, doncs, malauradament, els seus plans estratègics no han reeixit. Haurà de fer una revisió comercial, de producte, de dimensió, però intentem ajudar-la. En canvi, no és una empresa massa endeutada, per no dir gens. L'estem ajudant a que torni a reobrir algunes línies de confirming i de circulant perquè pugui atendre els seus compromisos, sobretot amb els seus treballadors. I veurem de quina manera, doncs, el conflicte que en aquests moments tenim a nivell laboral, però també a nivell financer, podem ajudar, però no invertirem. El risc de Espan Rico, amb unes pèrdues acumulades en els darrers 5 anys de més de 700 milions d'euros, fan que la possible participació de la Generalitat de Catalunya, doncs, no pogués d'alguna manera ni tan sols ser significativa. El que sí que podem ajudar és a veure de quina manera els bancs i les caixes, doncs, faciliten aquesta recuperació del crèdit circulant perquè li permeti atendre a proveïdors i a les nòmines, i al mateix temps, doncs, anar fent algunes mesures, sí, d'ajustament salarial i d'ajust estructural laboral, que seran durs, però que intentarem, la nostra prioritat és que es mantingui el funcionament de la fàbrica Santa Perpètua.
Joan Maria.
Sí, conseller, una pregunta no estrictament econòmica, sinó política, tot i que política i economia van molt estretament lligades, sobretot en aquests últims temps. El procés sobiranista que viu Catalunya està enfrontant fortament i cada dia més el govern català i el govern de l'Estat, fins al punt que aquell xoc de trens que alguns vaticinen sembla absolutament inevitable, i més després de les últimes respostes que ha donat l'executiu del senyor Rajoy i algunes peticions que s'han fet des d'aquí. Castellà, llengua vehicular a tot l'Estat, no un nou sistema de finançament fora de la caixa comuna, no a la rebaixa de peatges. Algunes d'aquestes bufetades les han donat fins i tot amb les carnes de membres del Partit Popular de Catalunya que ho han defensat a Madrid. Vostè, com a conseller d'aquest govern, i un conseller no nou, sinó un conseller amb llarga trajectòria política, ocupat, si no m'equivoco, 4 departaments, en quin punt creu que estem?
estem en un punt de no retorn des d'una perspectiva de procés democràtic, que no sé per què una part de l'opinió pública espanyola interpreta només en un sentit. Jo crec que si hi hagués un punt d'intel·ligència i de capacitat de concòrdia, es respectaria, com es respecta, per exemple, a Gran Bretanya, doncs una demanda molt àmpliament, d'alguna manera, sentida. Em sembla que aquesta setmana veiem alguna enquesta que ens deia que més del 70% dels ciutadans de Catalunya doncs estan per ser consultats, per ser preguntats quin futur volen, no? I en aquest sentit jo crec que la democràcia, sincerament, no hauria de tenir límits, per molt que se'ns parli ara d'una Constitució que és de l'any 78, i en canvi aquest desig d'exercici democràtic està expressat per un poble que té una història i unes institucions de fa més de 6 o 7 segles, no? Per tant, crec sincerament que estem avançant sense avui cap possibilitat de pont de diàleg, perquè ni Madrid l'ofereix ni a Catalunya s'estan generant les condicions perquè això sigui així, malgrat que és evident que en el dia a dia, com a govern, hem d'intentar, i jo em faig esforços, i el president de la Generalitat i els meus companys del govern també, doncs, per tenir un cert nivell, bueno, no sé si la consellera Rigau amb el ministre Bert aconsegueix tenir un bon nivell de diàleg, jo haig de dir que sí que el tinc amb el ministre Soria o amb la ministra Báñez, no? Però el dia a dia és una cosa, i en canvi aquests plantejaments més estructurals a llarg termini, em dona la sensació que l'estat espanyol, l'estat, i no parlo de la societat espanyola, que segurament seria diferent, no? Les estructures de l'estat espanyol doncs tenen un tancament secular i no volen acceptar la possibilitat doncs d'un diàleg, d'un pacte, d'una negociació. I sincerament, gent com nosaltres, i quan dic nosaltres vull dir la gent de Convergència i Unió, que durant 30 anys hem estat apostant pel pacte i pel diàleg, doncs ara ens trobem que l'estat espanyol no vol pactar i no creiem ni tan sols que estigui disposat a prendre'n, no? I això doncs només té, no hi ha tercera via, només n'hi ha una de via. El que passa és que és de doble, diguem-ho així, de doble sentit, no? O és d'anada o és de tornada, o és d'intentar sortir o és de resignar-se. Lamentablement, qui ha impedit que hi hagi tercera via a partir del debat de l'Estatut del 2006, de la sentència del Constitucional del 2010, de les decisions que es prenen reiteradament, fins i tot fa una setmana amb els pressupostos de l'Estat, que fins i tot provoquen que el president de la Cambra de Comerç de Barcelona i el president de Foment del Treball signin un article d'una certa consternació d'aquella gent que segurament no estan en una posició radical, sinó que voldrien doncs l'entesa i el diàleg, i que diuen, però com és possible que amb els pressupostos tornem a perdre una oportunitat per establir algun canal, algun escenari en el que es puguin parlar de les coses, no? Clar, quan el tancament és tan radical en un poble, en una comunitat, només li queda de dir què fem, o ens resignem i ens rendim, o intentem exercir doncs la democràcia i preguntar-nos què volem ser quan siguem grans. Estem aquest, aquí en aquest debat, amb aquesta dicotomia.
I aquest problema d'encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya, amb un nou sistema de finançament, s'arreglaria, conseller Puig, o no?
Jo crec que hem fet tard, sincerament. Això és el que va intentar el president Mas ara fa un any, després de la manifestació de l'11 de setembre. Això és el que vam intentar amb el debat de l'Estatut. Se'ns ha negat permanentment, se'ns diu que això és anticonstitucional, i aleshores mirem a Navarra i al País Basc i ens preguntem com és que allà poden tenir el concert econòmic i aquí no. Es diu que el règim de finançament ha de ser solidari amb tots els ciutadans d'Espanya i resulta que és el més insolidari. Doncs bé, algú dirà, no, Mallorca i Madrid. Bueno, miri, Mallorca té una recaptació d'IVA com a conseqüència del turisme estranger que li multiplica per 10 la seva població, que no es pot comparar, i Madrid té la condició de capitalitat que per tant doncs té uns ingressos fiscals que es desequilibren des d'un punt de vista de la capacitat real de generar riquesa que no es pot comparar. Però els pressupostos de l'Estat amb pressupostos per càpita érem la cinquena per la cua, amb pressupostos per PIB generat érem els últims. Clar, dius, què passen aquí, que els que tiren del carro, els que tenen més esforç empresarial són sempre els últims de la cua? Clar, hi ha molta gent que ha arribat al límit de la seva paciència. No crec que en aquests moments una revisió del finançament pogués d'alguna manera fer replantejar doncs el desig d'exercir la democràcia i de ser cridats a una consulta per part de la majoria del poble de Catalunya.
Paraules del conseller Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació, aquest dissabte al Converses de la cadena COPE a Catalunya, en companyia del Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Manuel Manchón, Salvador Guillermo i el Joan Carles Valero, que és el que pregunta. Endavant, Joan Carles.
Sí, endavant. Bueno, el conseller deia que el pacte fiscal ja han fet tard, no? O sigui, jo recordo que van ser aproximadament 5 minuts en la història que es va intentar negociar el pacte fiscal, perquè va ser després de la manifestació de l'11 de setembre del 2012, e immediatament es van convocar eleccions. Tampoc s'ha esgotat aquesta via, però bueno, això és una opinió meva només.
Em sembla bé, vostè veig que és un home molt pacient. No es diu Lot, vostè, no?
No.
No, ho dic perquè, clar, l'any 2005 es posa sobre la taula l'Estatut. El 2006 s'intenta pactar, s'aprova pel part del Congrés, del Parlament de Catalunya, un referèndum català, i després allò que l'Alfonso Guerra diu, ja les vamos a passar al cepillo. Ens tornen a matxacar, no es compleix l'ordinalitat. L'Estat incompleix la llei pel que fa a la disposició tercera per a inversions. El fons de competitivitat, o de compensació, perdó, no se'ns transfereix. Se'ns deuen més de 3.000 milions d'euros que farien que no haguéssim de fer tantes retallades. A més, se'ns està dient que de què ens queixem, que ens estan deixant diners per pagar les nòmines, quan resulta que són els diners que paguen amb els seus impostos els ciutadans i les empreses de Catalunya, clar. Vostè em diu, bueno, és que no s'ha esgotat bé, doncs ja em dirà vostè fins quan podem resistir aquesta situació.
No, jo és que no li veig, conseller, perquè és un home assenyat, el conec des de fa molt de temps i sé que és assenyat, a part de que es balança també en el zodiac, perquè el seu aniversari va ser ahir. No li veig
55, 55. Ho dic perquè, clar, si no diem quants anys faig, la gent dirà que ha presumit. No, 55 anys.
Doncs no li veig jo a vostè sortint, diguéssim, d'Espanya pel balcó, no? com deia el portaveu de la Unió Europea, sinó en tot cas per la porta, com els escocesos o els de Quebec amb Canadà, o sigui, negociant, no? El balcó no li veig jo a vostè que el practiqui.
Té tota la raó. Cada vegada que Catalunya ha sortit del balcó, o s'ha pegat una castanya o ha acabat a la presó. Per tant, el balcó no serà la solució per al procés democràtic. Però celebro veure'l tan optimista, perquè em diu que vostè és dels que fa esforços perquè Espanya actuï com Canadà o com Gran Bretanya i que no actuï com Iugoslàvia, no? M'està dient això, oi? Doncs li agraeixo. Tant de bo que poguéssim ser cridats a consulta, com van fer els del Quebec o com han fet faran els d'Escòcia, amb tot el respecte, i fixi's la diferència, no? El senyor Cameron se'n va cap a Edimburg i diu, vinga, va, vine cap aquí, Salmond. No l'Alex Salmond d'aquí del diari de Barcelona, sinó l'Alex Salmond, el president, el primer ministre escocès, que es diuen iguals, oi? Li diu, tu, Salmond, va, voleu fer un referèndum, amb els escocesos? Sí, bueno, el volíem fer 2015, no, home, el 2014, què dius ara, no? El pobre primer ministre escocès, es van quedar parats tan de pressa, sí, home, sí, com abans, millor, no patiu. Bueno, i nosaltres pensàvem en fer 2, 3, 4 preguntes, diu, no, home, no, diu el Cabero, no, sí o no, vull dir, ràgid, què dius ara, tan radical, sí, home, sí, el primer ministre britànic l'any que ve i 2 preguntes. Ostres, bueno, va, vinga, signem, els escocesos allò fins i tot sorpresos de tanta visió democràtica, no? I aleshores, bueno, ja se'n va, no, senyor Cameron? Diu, no, em quedaré aquí. Diu, què diu ara? Sí, ara em quedaré 15 dies a Escòcia, dient-los als escocesos que els britànics els estimem molt i que no volem que marxin ni que es quedin.
Sí,
m'hagués agradat veure el senyor Rajoy fent el mateix, eh?
Senyor Cameron, fins i tot vol marxar de la Unió Europea, no?
No, bueno, no simplifiqui. Els anglesos mai marxaran de la Unió Europea perquè saben que tenen un punt d'equilibri molt interessant.
Ha dit que farà un referèndum.
No el veurem, aquest referèndum. Veurem el d'Escòcia, sí. El de la lliure i el de l'euro, no
el de Catalunya?
El de Catalunya, sí, clar que el veurem. D'una manera o altra el veurem. El poble serà consultat. D'una manera o altra el poble haurà i podrà dir la seva opinió. Com? Espanya tindrà l'última paraula. Si ens deixa fer a través d'una consulta o d'un referèndum, que és el que demanarem, ho farem per aquí. I si no, com va dir el president Mas, doncs l'últim recurs, unes eleccions convocades especialment doncs, perquè la gent pugui expressar doncs, què vol fer amb el futur del nostre país.
Manel Manchón.
Sí, jo crec que vostè és bastant crac en aquesta teatralització d'aquest diàleg entre Cameron i Salmond, que de tota manera m'ha agradat.
Ha quedat molt bé,
Té una part de veritat.
Una bona representació.
Que té una part de veritat. Però jo li volia preguntar, jo crec que hi ha un cert consensus de que, o sigui, la majoria de la població catalana, tothom parla per la majoria i no ho sabem, no? Però podem interpretar que la majoria sí que està per canviar l'estatus quo de l'actual situació, que tothom és conscient de que així no podem continuar amb aquest enfrontament constant amb el govern espanyol i que caldria trobar una solució. Jo, per tant, li pregunto si veu possible fer aquest referèndum, però amb 3 preguntes, és a dir, amb una posició que permeti a la gent que està per canviar l'actual situació, però que no vol que li preguntin si vol deixar de pertànyer a Espanya amb un sí o un no de forma tan dràstica. Perquè per mi, interpreto, i em puc equivocar, crec que la gran majoria està en aquesta posició. Que després això es pugui traduir en una... es pugui vehicular a través d'una força política, això ja és una altra història. Si que es pugui vehicular políticament, és el que estan intentant alguns, més fracassos que encerts.
I vostè diu que la gran majoria està per quina posició?
Per canviar l'estatus quo,
sí.
Però no necessàriament per dir un sí o un no a la possibilitat de deixar la pertanya a Espanya. Perquè, ho dic perquè acabo d'escoltar fa molt poques hores un especialista en energia que es diu Mariano Marzo, catedràtic de recursos energètics, que explicava com és possible que Catalunya estigui en aquest projecte quan no ha fet cap pas per tenir estructures d'estat en el camp energètic, cosa que sí tenen els bascos, per cert.
Clar, i tenen hisenda pròpia, per cert, i tenen segregació escolar, per cert, i tenen conflicte social interioritzat, per cert. És a dir, jo amb el País Basc, sincerament, els respecto, els estimo, i vaig anar-hi pel Volta de Lluna,
però
és un país diferent. Jo sempre faig broma, miri, ells ara aquest cap de setmana estan en pedres, és el seu esport nacional. Nosaltres aquí, doncs jo vaig amb un concurs de perruqueria canina, m'entén? És diferent, eh? El conseller d'Empresa deu estar aixecant pedres i, en canvi, el conseller de Catalunya doncs està amb els canitxes, no? Som diferents, no? Ells van aconseguir altres coses que nosaltres no vam aconseguir, i sempre ens diuen, ai, com va més que no ho van aconseguir, no van saber negociar. Sí, home, tenen la raó, perquè deixi'm només 30 segons, perquè hem de desmuntar un tabú. Aquí es diu, no, és que clar, el Roca, el Pujol, els socialistes, vostès no van voler el concert econòmic l'any 78, no? No és veritat, radicalment no és veritat. Oh, i els bascos per què el tenen? Doncs miri, hi havia una situació absolutament diferent. I sortia, ah, clar, ells tenien ETA i les pistoles. No, no és veritat. Qui va negociar l'any 78 l'Estatut de Guernica i l'Estatut del País Basc? Les forces polítiques basques amb les forces polítiques espanyoles. Qui hi havia pel cantó de les forces polítiques basques? Majoria nacionalista. Partit Nacionalista, Herri Batasuna, Euskadi Euskerra, la majoria dels partits polítics bascos, la majoria, era nacionalista. I qui va negociar l'Estatut de Catalunya amb els polítics espanyols? Les forces catalanes polítiques. I quina majoria hi havia? Espanyola. L'any 78, els hi recordo, que les eleccions de l'any 77 i el 79 van donar primera força política PSC, segona UCD, tercera PSU, quarta Convergència, Pacte Democràtic, Convergència, cinquena Aliança Popular, sisena Esquerra Republicana. Van haver-hi dos enanitos que demanaven la Fanta de llimona, deien volem el concert econòmic, volem el concert econòmic. Però PSC, UCD, PSU, Aliança Popular, majoria catalana va dir no volem el concert econòmic, per tant això passa. Que quedi molt clar, volíem el concert econòmic aleshores, sí. El tenim ara? No, no el tenim ara. Dit això, vostè el que em deia...
Les tres preguntes.
Clar, vostès el que voldrien ara és que jo els donés un titular que digués Puig difiere de la posició de su partido. No. Jo crec sincerament que hem d'anar a una consulta quan abans puguem fer-ho democràtica, legal i pacíficament. Si és com tenim acordat el 2014, que és l'escenari que desitgem, millor. Si pel que sigui es pot pactar en lloc del 2014, pactat amb Espanya és el 2015, prefereixo pactar amb Espanya el 2015 que no pas anar al conflicte. Per tant, ara, si no hi ha, el 2014. I crec sincerament que hem arribat a un punt en el que clar, diluir la resposta és fer trampes als solitaris. Jo crec que qualsevol altra fórmula, un cop optat per si intentem ser un país normal a Europa o acceptem continuar dins del que és Espanya, aleshores vindran tots els matisos, però val la pena que prenguem una determinació, perquè aquest debat generacionalment esgota, empresarialment inestabilitza, socialment fractura, emocionalment fa patir. Clar que ho sabem. Algú es pensa que... Potser sí que algú amb això no hi pensa. Molta gent com nosaltres hi pensem. Això, jo tinc algun amic que m'ha manifestat la seva inquietud i que hem decidit, ell ho ha decidit, jo no, que ens veurem d'aquí uns mesos, perquè ara estaria emocionalment una mica inquiet davant del que jo com a polític estic defensant. Clar que en som conscients que això genera tensió, però és que s'ha arribat a una situació en el que la reacció no és una reacció visceral, descerebrada i poc valorada, és que és molt ponderada. és que s'ha arribat a una situació límit després d'anys i anys i anys intentar-ho. Aleshores, quina alternativa queda? Alguns de vostès diuen, no, encara han de tenir més paciència. Escolti, s'acaba la paciència, s'acaba el temps, s'acaben els diners.
Però és que ara potser és un debat més de sentiments,
per tant,
conseller.
Per abans possible una pregunta amb dues respostes.
L'abans possible, però vostè acaba de dir una cosa que jo penso que és bastant interessant i que lliga amb el que deia aquest catedràtic de recursos energètics al Mariano Marzo, que és dir, si tan segur està, tan segura està la societat catalana que això ha de canviar i que s'ha d'iniciar un procés que acabi en un referèndum de sí o no, per què no fem un procés que pugui durar 3, 4, 5 anys, però que acabi realment aquí i es faci bé? Escolti, ho dic perquè el senyor Rubio Llorente, que és magistrat, exmagistrat del Tribunal Constitucional, va dir que l'Estat ho podria fer legalment, però que l'Estat...
Manchón for president. Manchón for president. És el meu candidat a president del govern espanyol.
Ho dic perquè...
Clar, escolti, que necessitem algú com vostè a Espanya que sigui capaç de liderar això. Hi ha algú a Espanya que pugui liderar aquesta reconducció?
Hem d'aprofitar la conjuntura i anar el més de pressa possible, o hi ha altres que estan dient fem-ho bé, esperem, perquè la determinació és tan clara...
Hi ha un problema, Manel, és que esperar és difícil. Esperar és difícil. Perquè no parlo només de temes econòmics, empresarials i socials, els incompliments de la llei de dependència, la no transferència de les polítiques actives d'ocupació, que el senyor Montoro les està retenint, i per tant els nostres aturats no els hi podem oferir orientació i cursos de formació, la inexistència de polítiques fiscals per ajudar els empresaris a que inverteixin més i que no tinguin la pressió més fiscal més forta d'Europa, com bona part dels nostres directius. Clar, tot això anem acumulant, no em vull extendre, perquè és que ja s'han acabat les preguntes, estaria 20 minuts fent la llista, no? Vostè em diu, hem d'esperar, fer-ho bé. És que la majoria de la gent del país ha arribat al límit de la seva paciència. No estic prejutjant ni predeterminant si diran que sí o que no, però que hi ha un clam unànim de dir, així no podem continuar, mirem aviam què fem, perquè jo també li dic una cosa. No sé què dirà la gent majoritàriament. El que sí que sé és que després de la consulta de les eleccions res serà igual. I això val la pena que ho traduïm en positiu, en un sentit o en l'altre. En un sentit s'hauran de refer ponts, amb els altres s'hauran de reconstruir coses per garantir una certa convivència que segur que serà. Però res pot continuar igual, perquè és que continuar així porta a una degradació de la qualitat de vida, del benestar, de la convivència irrecuperable, no? I en aquest sentit, miri, nosaltres som molt, molt nosaltres, no? Segurament no hem sigut capaços de generar masses estructures d'estat. Algunes sí, la policia. Algunes sí, mitjans de comunicació públics que també estructuren en el camp de la comunicació amb els privats i amb els públics, doncs un bon nivell de comunitat, diguem-ho així, comunicativa, no? Amb altres no, però ho ha fet la societat civil. Tenim una entitat financera impressionant, tenim una entitat energètica de primer nivell mundial, tenim una empresa logística campiona del món en tema de gestió d'infraestructures. Per tant, home, no hem pogut construir la hisenda pròpia, és veritat. El model energètic no l'han construït, però en canvi tenim empreses i iniciatives que en diferents camps econòmics i que ens vertebren com a societat, doncs puc dir que tenim fortalesa per donar-li finalment doncs, l'envoltura institucional que una part de la gent del país creu que necessitem.
Dos minuts per acabar el programa, Leandro.
Sí, i mentrestant, mentre que si es fa consulta o es fan eleccions per visitar-les el 2016, com a conseller d'Empresa i Ocupació, vostè creu que s'ha d'estar demanant de manera contínua als empresaris que es posicionin respecte a aquest procés o s'ha de deixar tranquils?
Jo sóc partidari de que els empresaris fagin el que saben fer i que ho estan fent molt bé. Jo crec que tard o d'hora estarem cridats cadascun de nosaltres com a ciutadans a donar la nostra opinió, però sincerament també és evident que quan fas un acord estratègic parles amb patronals i amb sindicats, que quan hi ha un propòsit doncs, del dret a decidir doncs dius, escolta, entitats i institucions, i n'hi ha que diuen, vinga va, doncs hi som, i n'hi ha d'altres que diuen, bueno, nosaltres hi estem d'acord però no signarem, ho respecto, i jo crec que en aquests moments hem de reservar les tensions pel moment clau, que el moment clau serà quan serem cridats a les urnes, que tard o d'hora d'una manera o una altra es produirà, no? Mentrestant, garantir que les coses segueixin funcionant, un bon nivell de concertació i de diàleg, malgrat les diferències ideològiques, malgrat la diferent visió del projecte de país, però jo crec que en aquests moments, sobretot com a conseller d'Empresa i Ocupació, crec que aquesta posició de concertació i de mediació no la puc perdre.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final al converses d'aquest dissabte que l'hem compartit amb el conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig. També porta comerç, porta turisme, no en parlem de comerç ni de turisme, és que té tantes comerç, carteres
turisme, vostè. Energia, indústria, telecomunicacions, el so, treball, el fetiti.
El convidaré a un tribunal per acabar de parlar.
Indústria, telecomunicacions,
el turisme va bé, funciona,
quasi, no? Quasi com el senyor Amancio López, que té un imperi empresarial, doncs jo tinc allò, tres departaments i mig del govern. I perquè abans era comerç, consum i turisme, abans era indústria i energia, abans era treball i abans era comunicacions.
Deixi alguna cosa per restar.
No, jo més aviat sóc allò de dir, escolti, que no m'atrapo la feina, no?
I molt ràpid, això dels horaris comercials, tindrem liberalització a partir de l'any
no.
del 2014?
No, però, no tindrem liberalització, però tindrem una nova regulació. I estic convençut que serà una nova regulació que anirem pactant amb respecte a la conciliació laboral i familiar dels petits botiguers, però buscant equilibris de formats entre les grans superfícies i el comerç de proximitat, i al mateix temps també entenent el canvi d'hàbits que s'està donant, i sobretot que tenim una part de generació de riquesa molt important, que és el nostre turisme, turisme de compres, turisme de negoci, turisme de qualitat, que també és evident que hem de buscar, i crec que la trobarem consensuadament. Ja veuen que l'Ajuntament de Barcelona amb els botiguers de Barcelona n'està començant a parlar, i jo estic convençut que trobarem una nova regulació que garantirà la continuïtat dels nostres petits comerciants, però al mateix temps també l'adaptació de les nostres estructures econòmiques, doncs, aquests nous fenòmens que aporten riquesa, que generen ocupació i que ens han de permetre participar a la recuperació econòmica el més aviat possible.
Conseller Puig, moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer.
Passar una bona jornada.
Moltes gràcies. Celebraré el meu aniversari pensant en tots vostès.
I fins una altra ocasió.
Gràcies.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, al Leandro Lamor, Sábado Guillermo, Joan Carles Valero, Manel Manchón. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.